en Portalaires, això. Ara estem tractant perquè la persona que tenia les llistes i l'organitzador, això, que ens preocupa molt perquè ella és palestina, la societat espanyola, i no sé si els se'n passarà perquè tenen pena de mort.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a Ivetra Ràdio a les 8 del matí.
Més informació a ivetresnoticies.com. Un anys amb tu.
A Ivetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Vivim unes illes que són una perla, úniques, delicades, belles, atractives. Es ve que si escrius en el cercador d'internet perla de la Mediterrània, te sortirà. Primer, sobretot, Mallorca, pot ser per proximitat, però també Ceuta, Peníscola, l'illa de Pantelleria, 100 quilòmetres de Sicília, i fins i tot Almeria. Tothom que pot treu pit d'allò que considera perfecte o excel·lent en el seu gènere. Ara bé, de tots aquests llocs que he anomenat, segurament només un pot dir que per perles les seves, encara que siguin artificials.
Perla del mar fuera mía, la adoraría como el ciego que no se resiste y adora la luz. Si esa perla del mar fuera mía, yo trocaría lo imposible en posible, comprar la alegría del mar, el azul.
Avui hem triat la paraula perla, aquesta concreció nacrada que es forma a l'interior de la conquilla d'alguns mol·luscs, diu el diccionari. Afegim nosaltres que són principalment ostres d'aigua salada i dolça i que es formen actuant com un mecanisme de defensa natural contra intrusos, en aquest cas serien paràsits, per exemple, o la pròpia arena. Així el mol·lusc recobreix la partícula irritant en capes de nacre, principalment carbonat calci, i al cap d'uns anys, perquè és un procés d'anys, uap, apareix la perla. Actualment la majoria de les perles no són naturals, són conreades, i en aquests casos s'inserta manualment un nucli dins l'ostre per estimular la producció del nàcar.
Piensa en la perla, vive en la perla.
Fa just unes setmanes, l'Institut Espanyol d'Oceanografia va informar de la desaparició d'una línia de conreu d'ostra ubicada en el Mar Menor, que formava part d'un conjunt d'experiments científics en marxa des de fa 3 anys que estan orientats a recuperar les poblacions d'ostra. Tot apunta que les varen robar directament, per la qual cosa ho varen denunciar davant la Guàrdia Civil. Hem de dir que no són només els animals, sinó tota la feina d'investigació que amb aquest robatori s'envia en orris. Per cert, que els investigadors varen avisar que les ostres robades no són aptes pel consum humà. En cap cas, tot apunta que algú haurà patit unes bones cagarrines.
El cielo, el cielo, el cielo. cielo en Palma de Mallorca.
Fa un temps que Mallorca era coneguda a tot el món per les seves perles artificials. Encara avui són un atractiu turístic, però res comparat amb el que varen representar durant els començaments i mitjans del segle XX. Tot va començar a Manacor, quan un emprenedor alemany anomenat Eduard Heux va fundar l'empresa Majòrica. Era l'any 1890. Arribava aquí amb un mètode innovador i va crear perles artificials que imitaven fidelment l'aparença de les perles naturals. Això sí, eren molt més duraderes, duraven molt més i també tenien un preu molt més accessible. A Heus li va treure de Mallorca el clima, va aprofitar el desenvolupament posterior del ferrocarril, però sobretot, la mà d'obra local, principalment femenina.
Sinó que van trobar dones hàbils amb els treballs manuals i artesanals que volien fugir de la pobresa i guanyar el seu primer sou.
Perla recupera el món de les dones obreres que treballaren a les fàbriques de perles de Manacor, fent collarets, pendents o corones. És la història sobre la vida de la padrina de la trio autora del test, Francesca Vedell, i les seves companyes de feina.
Donar la memòria d'aquestes dones obreres que no surten en els llibres d'històric. Són dones anònimes, però que nosaltres ens hem ajuntat per això, per parlar d'elles, escoltar la seva veu i també parlar de nosaltres, que gràcies a elles hem arribat a on som. Ens han deixat un llegat que nosaltres el volem reivindicar.
El test recupera de la memòria la sororitat que varen establir unes dones pioneres a tot Espanya, fins i tot amb el que té a veure amb la lluita obrera, amb una dramatúrgia visual a càrrec de la companyia catalana Les Pinyes.
Aquest moviment obrer tan important que va començar aquí, no? Que es va fer una de les primeres vagues protagonitzades només per dones de l'estat espanyol, doncs tot això una mica a nivell més íntim i a nivell més social, tot ens interessava bastant.
La peça combina el relat de Vedell amb un joc visual entre llums i ombres, a partir d'objectes quotidians, fotografies i postals que van pertànyer a aquestes dones.
La llicència de l'empresa Hugo Eus Axia.
Al ver el cielo en Palma de Mallorca.
Bàrbara Duran, historiadora, professora, musicòloga, neta de dones perleres de Manacor. Com estàs? Benvinguda.
Com esteu també, vosaltres?
Nosaltres molt bé, amb ganes d'estirar d'aquesta paraula tan hermosa, tan brillant, tan, no sé, inspiradora, com és Perla, des de molt de punts de vista, i avui ho veurem en aquest programa. De fet, Perla és una paraula molt vinculada a tu i a la teva família, no, Bàrbara?
Sí, sí, perquè la meva padrina Sebastiana va ser perlera de 11 anys, va entrar a la fàbrica de Manacor amb 11 anys i va fer feina fins en els 65.
Uà.
I la padrina del meu home també, la padrina Catalina, també va entrar un poc més major, però va entrar i també se va jubilar allà. Així que les dues padrines eren perleres, sí.
Na Sebastiana i na Catalina, i ara deia sa edat, entraven de ben petitones, de ben jovenetes, no?
Sí. La meva padrina, la veritat és que tota la seva vida va estar vinculada a les entrades i sortides de la fàbrica. I quan arribava aquí a nostra encara se posava a fer randa. Vull dir, el hobby era fer randa, s'entretenia amb això, en el temps de lleure, diguéssim, no?
Sí, sí.
I sí, entrar i sortir de la fàbrica, era així.
Però en aquella època havia una única fàbrica, o havia moltes fàbriques, havia una gran indústria perlera a Manacor.
No, en els moments que, dels quals ja t'estic parlant, que això és la dècada dels 70, ja hi havia hagut fàbriques de perles a Felanitx. I a Manacor també hi ha hagut alguns tallers així. Però la gran fàbrica de la qual te parlo és aquesta, que diguéssim estava situada molt a prop de l'estació d'estren, just al darrere de l'actual estació d'estren. I una cosa que jo recordo molt de petita era que la vida, d'alguna manera, quedava marcada per la sirena de la fàbrica. Hi havia una sirena que tocava a l'entrar, sortís migdia, tornava a entrar a les 3 menys quart, tornava a sonar la sirena fins al capvespre, a les 6 i mitja, me sona que acabaven a les 7. Llavors, tu sabies que havies d'anar a escola, per exemple, a les 3, perquè sonava, jo me'n recordo que ma mare deia, ei, ja és hora de partir, que ha sonat la sirena, saps? Era un so que regulava també la vida quotidiana de Manacor en
que
aquell
bo,
moment.
Que bo, que bo. Sí, sí, perquè m'imagino que gran part de sa gent hi feia feina o estava vinculada d'una manera o una altra. Tot això també ho vareu contar a un còmic que vareu publicar fa uns anys, en Neva Barceló, que se titulava, o se titula Perleres, dones de la indústria de la perla a Mallorca. No sé si eren Sebastiana i na Catalina que feien un poc de fil conductor d'aquesta història.
Sí, la història real d'aquestes dues padrines. Totes que se compten en el còmic és absolutament real. Neva va fer una gran feina, més perquè s'havia d'informar com eren les eines, com era el procés, no? Mm-hmm. Ho havien d'entendre totes dues. I efectivament jo, per exemple, record quan sonava aquest so, per exemple, sortia un riu de dones. No sé quantes devien ser, però la fàbrica tenia segur més de 500 treballadores. Wow. I s'escampaven per diferents carrers de Manacor, no?
Quina era la seva tasca en general? Perquè m'imagino que allò se deuria compartimentar o cadascuna feia el seu, però quina era la seva tasca general?
Mira, hi havia des de les que creaven el nucli, que eren les que havien de ser molt fines, el nucli de vidre, no? Que nosaltres tenim una foto de la padrina Catalina creant aquest nucli. Anaven amb un bufador, diguéssim, aquest bufador creava una perleta de vidre que era el nucli del que després seria la perla, no? I després hi havia tota una sèrie de tractaments químics de capes que els donaven, que després esdevenien allà que coneixem avui quan se perd la manacorina, no? Uh-huh. Han de tenir en compte de pensar que manejaven molt de productes químics, yeah. Per exemple, arsènic. Me sembla que eren homes que s'encarregaven més de la distribució dels productes químics, però sí que els manejaven les perleres, no? Uh-huh. Les que donaven el bany de color i s'acabat a les perles. Uh-huh. Bàsicament el procés era aquest.
I després hauria de muntar, també hauria de passar cadena de muntatge.
Exacte.
Per fer totes les joies, no?
Sí, sí, perquè ja venien en la fora de fet. Després hi havia enfilar-les, uh-huh, i també posar-li els estanquiadors, que això era una feina que amb el temps se va fer molt a cases, no? Uh-huh. Era enfilar perles eren coses que feien dones a casa seva, òbviament en negre, que deim avui en dia, no? Ja. Amb bé, amb dos bés, que tot això no estava controlat. En Barcelona fins i tot se duien perles a enfilar fora poble i a posar tanquadors, broche en castellà, no? Sí. A fora poble. Econòmicament això significava una ajuda enorme per moltes de famílies, sí, que els entrava aquest petit sou cada mes.
Jo crec que pràcticament a cada casa hi ha un collaret, no? De perles, sí, de Mallorca, i a més coincidia amb el boom turístic. Me puc imaginar autobusos de turistes anant a comprar perles. No s'ha perdut, sí, encara això, vull dir, però clar, parlem del moment del boom, no?
Fixa que després varen obrir el que era Perles Majòrica, que estava a davant l'església gran de Manacor. Era un taller on hi van treballar les meves tietes més joves, és a dir, la segona generació de perleres de la família.
Sí.
I les tietes ja també tenien... Aquest procés era més de fabricació de joia com a més de disseny. Per allà sí que començaves a veure, eren aquests autobusos que tu dius, que arribaven a Manacor. Hi ha algunes fotos increïbles del que és l'actual plaça de l'Iglesi Gran, que estaven plens d'autobusos que giraven, no?, allà i deixaven tota una fornada d'estrangers disposats a comprar. Per exemple, que jo recordo, hi va venir Nefaradi, va venir la reina Sofia, van venir gent molt important a visitar aquesta fàbrica.
Sí, sí, les perles de Mallorca a nivell mundial han estat conegudes. La feina, com us conta la Bàrbara Durán, la feien sobretot les dones, i podem imaginar que també s'hauria crear una vinculació important, no?, entre aquestes dones. Deurien ser, no sé, ara estic mirant, mentre xerren tu, estic mirant una fotografia d'elles fent feina a dins una sala gran, no?, repartides en taules, sí, allargades, sí, totes assegudes. Me puc imaginar converses, me puc imaginar, no sé, fins i tot cançons, no ho sé.
Això és una cosa que amb en Sebastià Sansó ho vàrem intentar esbrinar, no? Quan ell va fer la seva tesi doctoral damunt la fàbrica de les perles, li van dir que no cantaven, i jo estic segura que era així, perquè era una fàbrica on, precisament per la presència de productes químics i com una feina molt... que t'havies d'estar molt centrada ocularment, i els moviments eren molt limitats, no cantaven. Sí que resaven el rosari conjuntament, però no cantaven amb el sentit que tu i jo entenem, yeah, de fer feina totes plegades, yeah, cantant tota una tira, per exemple, de cançons narratives, que sí que se feien en els tallers de brodadores,
sí,
i
sí,
ja he estat treballant moltíssim, sí, sí, i era així. Allà Jo crec que és model d'una fàbrica francesa. Totes les obreres estaven correctament contractades, no?
Sí, sí, sí.
També te diré que la primera vaga femenina és una de la fàbrica de les Perles, si no record malament, de 1904. Perquè està datada la de les coïdores d'oliva de Calvià, però veritablement la primera vaga va ser femenina a les Illes Balears, va ser a Manacor, la fàbrica de les Perles de Manacor. També va ser un moment de vinculació molt forta entre aquestes dones, és sí. a dir, de donar-se coratge per tirar endavant. Això. Sí. Jo va durar un dia, perquè el que allà per mi va anar i els va convèncer de tornar en el lloc de feina, però prenien les decisions conjuntament. Sí. Hi havia un síndic que ha femení, també.
Clar, és que les dones eren a moltes fàbriques d'aquestes illes i eren les que feien feina amb grup important. I per acabar, volia que em poguessis comentar un poquet també la part com a social i empresarial, perquè ara parlaves de la vaga, deies també que estaven contractades. Crec que també, no sé, ha hagut una vinculació empresarial d'aquestes indústries també important dins el poble, no? Desenvolupant equips de bàsquet, altres coses.
Sí, sí, sí. Per exemple, van crear una guarderia. Això t'estic xerrant de principis de la dècada de 60. Imagina't, unes dones que podien dur els infants just a la vora d'allà on elles treballaven. Varen crear aquesta guarderia, que va ser una passa importantíssima. Després, l'economat, que jo m'encantava anar a l'economat perquè no hi havia supermercats com avui en dia, hi havia carritos, hi havia carretets, llavors jo podia comprar en 6 o 7 anys amb un carretet, que era, òbviament, conduïa jo. I me'n recordo, el pot de tomata, hi havia una merceria en productes molt, molt seleccionats, en llençols de fil, per exemple, que moltes vegades les perleres feien queixades a les seves filles molt millor que segons quines cases de senyors de Manacor, no? Perquè elles tenien dobles en caix i podien comprar això a l'economat. I després l'equip de bàsquet, que jo era admiradora profunda, les meves tietes m'hi duen en 4 o 5 anys i duen una falda blanca amb una esplisada, que jo volia una falda com aquella, i una camiseta de ratxes, per exemple, anaven a jugar fora, anaven a València i Barcelona a jugar. I això els donava una mundologia que per ja era fascinant.
I aquí tenim tota aquesta indústria de la perla, llocs com a Manacor, xerrant amb la Bàrbara Duran, i ja han d'acabar recordant també aquest còmic que vareu publicar per les dones de la indústria de la perla a Mallorca, després de tota aquesta feina d'ajuntar-la amb els teus records, amb la teva família. Amb què te quedes després de tot això, Bàrbara?
En què la meva generació va poder, moltes de dones varen poder estudiar perquè les padrines i les mares tenien aquest sou extra a la fàbrica que va permetre a moltes famílies manacorines tenir una vida millor en aquest sentit, saps? Tenir aquest petit caix de dobbers que a la llarga és el que fa que tu puguis dir-me compra aquest llibre ni n'havés a estudiar a Palma, per exemple, no? Van millorar moltíssim la vida d'aquestes dones, efectivament, i van donar una estabilitat econòmica a moltes famílies.
I de perla la nostra paraula, també és una perla per deixar-la a Bàrbara Duran sempre que tenim l'oportunitat. Bàrbara, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per xerrar-nos tan atent ja.
A Manacor hi hagué una revista de gana de la premsa local amb un nom que avui ens ve de perles, ens ve gani pintat. Va tancar fa 3 anys després d'un recorregut de 63 anys, ni més ni manco, però no podíem deixar de recordar-la amb el seu editor, Antoni Ferrer. Toni Ferrer Vallespí, com està? Benvingut a IB3 Ràdio.
Moltes gràcies per la telefonada, moltes gràcies per la convidada.
Avui hem triat una paraula que és perla, per estirar d'aquesta paraula durant tot el programa, i inevitablement mos ha vengut en el cap la revista Perles i Cuevas, que jo crec que és un referent de la premsa de proximitat, de la premsa parforana, en aquest cas nascuda a Manacor. Està d'acord, no, Toni?
Sí. La revista va néixer l'any 1960 i va tancar l'any 2023. Mm. Van treure 1.429 números. Sí. I bé, és un referent en la premsa de proximitat, la premsa local.
Han estat 63 anys de mitjà de comunicació en el carrer, tot té el seu temps, i el temps d'aquesta revista està molt ample. Deia que va sortir per desembre del 60, si no vaig malament.
Sí,
la va crear mossèn Baltasar Pinya, no?
Sí. Conjuntament amb mon pare, molt jove encara, i ja se va crear amb la idea de que mon pare pues, ja fa la direcció tot d'una.
I així ho va fer Rafael Ferrer, sí. Massanet, que era son pare, tot d'una va assumir la direcció l'any 63.
Sí.
I què els movia a fer aquesta revista en aquells anys?
Manacor estava canviant. Espanya estava canviant. Manacor tenia 20.000 habitants, ara en té 50.000. Hi havia un espai. A Manacor hi havia la Riba, que era un setmanari molt vinculat al règim, sí. I feia falta, hi havia un espai per crear una revista alternativa d'informació general, local, i sofreant molt la part cultural. La revista va ser quinzenal, 63 anys de vida, i estan molt orgullosos perquè no, ara no se podia escriure la història de Manacor sense contar la revista Perles i Cols. Per als 60, s'obren les portes, comença a venir el turisme, i hi havia dos factors a nivell econòmic que destacaven, que eren les coves i eren les perles. I d'aquí ve el nom, perquè el primer nom no era Perles i Cuevas, sinó que va ser comarca. I el Ministeri d'Informació i Turisme no ho va admetre, que ja estava registrat. Llavors es van posar com a segona alternativa La Voz de Levante, i tampoc ho van admetre perquè també ja estava registrat. I al final van emporar com a tercera alternativa Perles i Cuevas. I aquí sí.
A més, el Ministeri de Turisme, clar, Ministeri de Turisme i Informació, recordem que era per on passava tot això, però ja hi degueren veure allà un poc de... Sí, que ja degueren posar sullet en el turisme,
no? Era el que més reflexava a Manacor.
Clar,
en aquells moments, Manacor era el turisme, eren les perles, i eren les coves, les coves de drac, les coves de dansa d'esport de Manacor, Porto Cristo. I era les perles, perquè llavors van ser perles majòriques, perles orquídea, madre perla, perles xurada, i diferents marques, més petitotes, que van néixer a la sombra de les perles majòriques.
Sí.
I se va crear una autèntica indústria de Manacor. El boom econòmic de Manacor ve de les perles, allà on la gent tenia les dones, precisament les dones, pues, era el típic Joan Manacori. El que es deia Joan Manacori era el senyor que tenia un taller de fusters, i llavors la dona feia feines a les perles.
Està clar que no podem evitar també relacionar Manacor amb la indústria de les perles,
i
aquí tenim, i vosaltres, des de Perles i Cuevas, ho deguereu contar des del començament, perquè en Toni Ferrer Vallespí, vostè era molt petitó quan va començar tot això, però...
És que tot és un producte de l'època que hem viscut. Una de les noves cumbres del teatre manacorí és Joaquim, que ha vengut de prim. Una sarsola d'en Sebastià Rubí i d'en Antoni Maria Cervera, escrita l'any 35, i que s'ha representat més de 1.000 vegades a Manacor. A sobre, que es resumeix un poc, si diria que sí, manacorina. És el Manacor que emigra a Argentina i que llavors es torna, doncs, o no. En aquest cas, en Joaquim, no va arribar en Bombers. Va arribar ben prim.
Ben prim, ben prim. En aquesta època de perles, precisament, i de turisme, també degué arribar molta gent molt important a la comarca. També varen passar moltes coses molt importants que va contar Perlas i Cuevas, sí, des de l'inici de la democràcia, clar, primeres eleccions, hospital comarcal, vull dir, ho vareu contar tot, no?
Tot. El dia a dia. Estem orgullosos d'haver estat el mirall del dia a dia, del batec diari, del Cal Manacorí. I clar, naturalment, Manacor, 63 anys, dona per molt.
Dona per molt, sí.
Bé, Manacor sempre ha estat una ciutat d'intel·lectuals, d'escriptors, de pintors, de grans pintors, de grans músics, i ara actualment també de grans deportistes.
Ho teniu tot en aquesta comarca, Toni.
Ho tenim tot.
Sí, sí. I recordes el dia que se va posar al capdavant d'Esperles i Coves? El dia que...
Sí, això va ser... Clar, quan la revista neix, jo tenia 2 anys. Vaig viure el dia a dia... De 2 anys, pràcticament, perquè la redacció estava en el nostre domicili particular. I jo sortia d'escola i sempre veia polítics i sempre veia escriptors. Això ho vaig viure, ho vaig mamar, el dia a dia. Jo ja dels 14, 15, 16 anys ja feia col·laboracions i ja començava com a crític de cine. I llavors, a poc vaig anar agafant i assumint responsabilitats fins que em vaig fer càrrec de la revista, la seva totalitat, a mitjan de 90. Un pare se jubila, però la seva sombra era. I fins que mor, pràcticament, ell hi va ser sempre. I clar, s'han tingut moltes impremtes, moltíssims de col·laboradors, han dit desaparèixer molta gent, molt d'amics. 63 anys són molt d'anys. Que nosaltres hem vist passar, amb aquests 63 anys, van ser 13 baules.
Ara tota aquesta documentació, tota aquesta feina, crec que la vareu cedir, no?, per uns anys a l'Ajuntament.
Sí. Per un període de 25 anys se conserva, l'han digitalitzat, l'han posat a l'abast de la gent. La Pilar Castor, que és la cibera municipal, està fent una gran labor.
I de tota aquesta feina, tota aquesta història, mos l'ha contat en Toni Ferrer, abans son pare, al capdavant d'aquest Perlas i Cuevas, que ha contat la història durant més de 60 anys de la comarca de Manacor i que està a l'abast de tothom, que això també és una meravella.
L'important és estar actius, i si estem actius, estem vius.
Efectivament, mira, bon final, Toni. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, avui que hem triat la paraula perla com a fil conductor d'aquest programa i hem recordat Perlas i Cuevas. Toni Ferrer Vallespí, gràcies.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
En el fondo del mar nació la perla y en la alta roca la violeta azul.
Avui hem triat la paraula perla com a eix conductor del programa. Perla és polisèmica. Primer ens ve al cap aquesta joia nacarada, natural o artificial, que és signe d'elegància i que han lluït dones de tota condició.
Liz, mira mi proyecto de ciencias.
¡Au! ¿Qué pretendes demostrar con eso?
Que el empollón lleva electricidad.
¡Au!
Hi ha una jove de la Perla que ha passat a la història, una jove que ens mira els ulls directament, però amb el cos lleument inclinat. Ens crida l'atenció el seu turbant, una mica exòtic, la cara dolça, la foscor que l'envolta i la llum que multiplica la seva bellesa i el seu misteri.
És una lente. La luz de esa escena pasa por ella y entra en la caja para que podamos verla aquí.
¿Es real?
Es una imagen. Un cuadro hecho con luz.
La caja os muestra lo que debéis pintar.
Avui la paraula perla mos du a parlar Anna Maria Gràcia Salvà, que és la directora del Museu de Mallorca, que és historiadora, i a qui li vàrem dir aquest quadre, diu aquest quadre és meravellós. Maria Gràcia, com estàs? Com va?
Hola, boníssim.
Beníssim. Aquesta jove de la Perla, dibuixada, pintada per Johannes Vermeer en el segle XVII, com és que m'has cridat tant l'atenció encara a dia d'avui aquest quadre, Maria Gràcia?
Idò, és un quadre que té, com la Gioconda, d'aquests icònics, que té com molt de misteri. Misteris que s'han anat desxifrant perquè des de Mauritius, que està a la Haia, on està el museu, han fet un programa d'investigació científica i la van analitzant. Malgrat tot, sempre té, sempre queda aquest misteri. Justament, parlant de perles, no? Ara, Cedi, sí. un dels motius és la suposada perla que li penja de sora esquerra,
sí.
Que ara estan mirant a veure si, em sap greu, però a veure si no és una perla.
Mira, m'imaginava que anaves a dir això. I com així, que pensen que és?
Diuen que però no s'acaba de demostrar.
Sí, sí.
Mira, diuen que per ser una perla seria enorme, seria,
sí,
com, que seria com la peregrina, que només és una perla que tenia Felip II, que pesaria moltíssim i que només n'hi havia una en el món. Per tant, tan grossa és un poc difícil.
Sí.
I després també en les analítiques han mirat i no té, i no opta per penjar, no està penjada, no té el ganxo.
Sí.
I després, una altra cosa que també sabeu, que de dins la perla, sí, pareix que se pot intuir, sí, el propi Vermeer, sí, pintant.
Ai, m'encanta.
Per tant, sí. seria com una espècie d'efecte òptic.
Sí, sí. I aquest joc, un poc, sí, s'ha de demostrar, però és interessant.
Sí.
I na Maria Gràcia va xerrant i jo vaig ampliant la imatge en el meu ordinador que tinc davant.
Sí, sí.
I clar, no cap de veure el pintor, però és vera que hi ha com alguna cosa que,
sí,
se reflecteix més enllà del llum, que
sí,
poquet de llum es ve.
Sí.
I aquest era un quadre, vaig a posar cometes, habitual, o normal, és a dir, de fer un retrat d'aquesta dona, està fet per retratar-la ella, està fet per expressar alguna cosa més?
Sí, mira, dues interpretacions que hi ha. Una interpretació és que se trata d'un gènere pictòric del barroc que se diu troní,
sí,
que en neerlandès, però també en francès, significa rostre.
Mm.
Llavors, el que feien era com una espècie de, te diria, de divertimento, que també feia, per exemple, Rembrandt, de pintar rostres anònims, en robes exòtiques, i sobretot expressant estats d'ànim, més que un retrat.
Val.
Aquesta és una teoria. I després, aquesta és més, com a, més bucòlica, però que també podria ser. I després, ara, les darreres investigacions també han fet una relectura que pensen que lo millor és la filla dels mecenes principal d'en Vermeer, però que també s'ha fet una altra volta i s'ha fet una lectura de gènere i pareix que realment la mecenes era la dona de mecenes. Aquelles coses que sempre queden un poc amagades, una senyora que nomia Maria de Nujuit i que en el testament que té consta que va comprar Vermiers. I suposadament aquesta figura, aquesta noia de la perla, seria Sofia, la Magdalena.
Ah, que bo, quantes històries, m'encanta.
De fet han fet el projecte que jo trobo guapíssim, que se diu la noia de la perla sota el focus.
Sí, sí.
Perquè han fet focus científics també, per analitzar. I per molt que s'analitzi, per molt que se vegi, són aquestes figures mistèriques com la Gioconda, que són com com no sé com t'he de dir, com extraterrestres, com avisbudes, saps? Que no són, no tenen explicació, o tenen moltes.
I has estat davant d'aquest quadre?
Pues sí, el vaig veure al Prado.
Ah, molt bé.
El vaig veure al Prado, una exposició que van fer de Vermeer, estupendíssima, perquè a més d'aquest autor, per ara, i en els estudis aquests que s'han fet, només se coneixen 36 quadres, perquè tots els altres que tenia o bé són falsificacions, fetes per una falsificació molt conegut, que eren Van Meegeren, o de taller.
Sí.
Per tant, té un taller, vull dir, té una producció molt reduïda.
Sí, sí. Jo a partir d'ara ja pronunciaré bé Vermeer, Maria Gràcia, a partir d'ara...
Això, m'ho va corregir un holandès, no és que jo sàpiga holandès.
No, però així ho anem fent bé, així tu vas pronunciant bé i jo també ho aniré pronunciant bé i qui mos escolti ara ja també pronunciarà bé Vermeer.
Sí.
Deies que tenia poca producció, però en canvi és un dels referents del barroc, dels mestres del barroc, no? Perquè que és el que el feia especial i sobretot si passa com a la majoria que se li ha reconegut molt més tard.
Efectivament, mira, a 1808 fins a 1881 no se coneixia ni qui era i se va pagar a una subhasta 2 florins i 30 cèntims. I ara he fet, més o més, he mirat un càlcul, té un valor inestimable, però està per voltant de 200 milions d'euros.
Uau, imagina't, clar.
Per voltant,
sí, sí,
no
sí,
ho diguem
sí, sí.
Perquè no cridem males intencions. Són aquestes... són aquestes obres úniques, irrepetibles, universals, que te treuen, perquè després també hi ha que fan lectures metafísiques, i per això. Primer perquè, clar, és una producció molt reduïda, Noies de la Perla només hi ha una, saps? Com Gioconda només n'hi ha una, com Dama d'Elche només n'hi ha una, no només es per citar dones, però sí, és veritat que hi ha aquestes unicitats. I, per tant, això. I després també, saps què passa? Que en el segle XVIII, jo crec que també, això és una opinió un poc meva, que en el segle XVIII estem en una època que és tot com molt religiós, molt contrarreformista, saps? Un poc jo ho veig també, clar, en el Museu de Mallorca pesa molt la religió. I llavors, aquests temes de retrats o de tronis, de bodegons, de paisatges, i no obliden que Vermeer era un gran paisatgista i fa uns paisatges deliciosos de Delft. I pot ser que això, en aquesta Holanda protestant, li donar més importància, saps? Vull dir que crec que aquest també és el secret en aquella època, i també un poc crec que és el secret d'aquesta època.
Ja.
I aquesta atracció, saps? Que t'atreu, que no pots deixar de mirar-la.
I segurament no pots deixar de mirar, en part, per l'ús de la llum, no?, dins aquests quadres, també.
Efectivament. Diuen que és això, diuen que realment, com Rembrandt, que també Rembrandt també utilitza perles, suposades perles, que en Vermeer en utilitzen en els seus quadres. Mira, he mirat que de... de les teves 37 o 38 obres, a de 8 en ple a perles. Llavors, la perla en aquella època és un bé preuat. Mm. És molt més, de fet, és brillants, que són ara el que diríem la pedra més cara, ara els diamants. En aquella època era la perla. Eren molt estranyes, eren molt rares. Uh-huh. I tenen aquesta forma justament barroca, que de fet el barroc ve del nom d'una perla irregular, uh-huh. Pues també els fa com a molt atractives. Uh-huh. I molt com si ara fessin, no sé, com t'he de dir, no? Com si representassin, no sé, els brillants o els diamants o els safis més importants. Uh-huh. I això feia que també fos una obra destinada a decorar els palaus de la burgesia floreixent. Uh-huh. I com tu me comentaves, perdó, que se m'ha anat el fil, sí que és vera que aquesta perla tenia aquestes iridescències, tenia aquestes tonalitats nacarades, sí. A sortir d'un animal que surt d'un ostre,
sí, sí.
La perla, uh-huh. Pues ho fa com que perquè puguin exercitar la llum per Rembrandt i per Vermeer és perfecte.
Perfecte, sí, sí, efectivament, perquè és vera que té aquest puntet de llum l'orella d'aquesta dona, just a més, en el límit, en la foscor que té darrere,
sí.
Vull dir,
és
preciós, sí. I és vera que no la pots deixar de mirar, perquè ella te mira en els ulls intensament.
Exacte.
Igual que la Gioconda, que no mos deixa de mirar, mos movem per on ens movem,
sí.
I ella
sí.
També mos mira en els ulls, i jo crec que això també impacta, no?
Sí, i a més és com un esguard en diagonal,
sí,
és com,
sí.
És, perquè la Gioconda sí que te miren els ulls,
sí,
saps?
Sí, sí.
Després també s'ha dit que també aquestes obres, degut al pas del temps, han canviat i mos donen una visió diferent, perquè, per exemple, tant la Gioconda, que no té ses, també la noia de la perla, que no té pipelles,
sí.
Això és una falsedat, perquè sí que tenia ses, sí. La Gioconda, i sí que tenia pipelles, sí. Però que també fan un rostre un poc diferent.
Ja.
I a darrere de, justament també, a darrere de la noia de la perla, que està en fosc, hi ha cortines.
Ah.
Hi ha cortines verdes.
Ah,
el que passa que ha alterat el pigment.
Ah, molt bo.
És que tenim com la Gioconda, que també la van enxapar i que també seria un poc més ample, però són aquestes obres mistèriques.
Sí.
Però no perquè ho hagi convertit ni la crítica d'art, ni la gent. Jo crec que són per se.
Ja.
Saps? Que sí. Mos diuen, tenen uns missatges que només l'art mos pot donar.
Que fantàstic. I que bo haver xerrat avui amb Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca, historiadora de l'art i apassionada per l'art, com podeu escoltar.
Sí.
Mos ha encantat xerrar avui d'aquest quadre.
Ara, Fedina, només una darrera recomanació. És una novel·la molt antiga, però és una novel·la històrica, deliciosa, de Natrezzi Chevalier, de 1999, que jo la vaig llegir quan era estudiant.
Sí.
I, no, quan era estudiant, no, ja dic que va fer temps, però em va encantar, que justament se diu La noia de la perla.
Sí.
És molt bona, la recomano moltíssim.
Molt bé.
Està barata, a vista, i que en 6 hores i 35 minuts la llegeixes.
Bé, és que faci falta per gaudir-la.
Això.
Que bé, i demos l'apuntant també aquesta jove de la perla de Tracy Chevalier. Ei, Maria Gràcia, una abraçada ben forta i moltes gràcies.
Una abraçada a vosaltres. Gràcies, Araceli. Adéu. Seu ball.
fer.
Tres ràdios, informació.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bas.
Estem arribant al final del capítol d'avui. Avui hem triat la paraula perla com a mot polisèmic i abans de baixar barrera vos donarem a conèixer una altra excepció de perla relacionada amb la tipografia. Vist això en el diccionari, havíem de recórrer sí o sí en Damià Roger, poeta i tipògraf.
Bones tardes, companys, estimats, estimades. Un gust tornar a estar aquí amb vosaltres per compartir passions entorn a les lletres. La paraula perla equival a la nomenclatura del tamany dels quatre punts de la tipografia. Abans, antigament, abans del neoclàssic, per poder alinear, ajustar les majúscules en les minúscules, es definien blocs amb una altura fixa. Dins d'aquest bloc es disposaven, se col·locaven allà dins, es ben disposaven les majúscules en les minúscules. Així, quan els blocs s'ajuntaven horitzontalment, el calze era perfecte. Però aquí hi havia un problema, que era que quan els blocs en altres tamanys de lletres variaven de forma una mica aleatòria, atzarosa. I tot això, en el principi de s'impremta, quan encara l'activitat de s'impressió i de la foneria de tipografies era una mica més discret, doncs no era un problema molt greu. Què va passar? Que a mesura, sobretot a partir del barroc, que ja sabem, en el renaixement allà va ser l'època bona, en el barroc es van estandarditzar moltes coses, però va ser en el neoclàssic, el gran Fournier, el francès, el nostre francès estimat, va aclarir aquest tema. Perquè, com deia, aquesta sistematització, quan la foneria i la impressió es va propagar i va començar a haver certs problemes. Què va passar? Que en Fournier va solucionar aquest tema. Per què? Perquè va definir un sistema de proporcions per poder sistematitzar la fundició dels caràcters, la foneria dels caràcters. Això vol dir que estava sistematitzat i establert per tots els tallers i totes les impremtes. Lo guapo, lo poït, lo poètic, és que abans els tamanys, les mesures de lletra, no era per nombres, no era per punts, era per paraules. Això era molt guapo. Això vol dir que un tipògraf li deia a un impressor potser aquesta maquetació de llibre pot anar amb la tipografia Bodoni a tamany non parella, que en aquest cas equivalia a 6 punts. Després hi havia la minyona, que equivalia a 7 punts. que, per cert, una de les meves tipografies, que es diu Miona, és un homenatge en aquesta mesura. Després hi havia la Gallarda, que eren 8 punts, la Filosofia, que eren 10 punts... Punt 1. Tenim que abans les tamanys i les mesures de les lletres, dels cossos, no anaven per valor numèric, sinó que anaven per valor nomenclatura, de paraula. Aquí ja tenim un pessic, una pulsió molt poètica. Per altra banda, tenim que a mesura que l'ofici es va globalitzar i va començar a haver una expansió molt forta de la foneria i l'impressió de tipus, hi havia certs problemes per poder sistematitzar els tamanys. És a dir, que es cos, per exemple, diamante, que són 3 punts, pues que fos 3 punts per tot. I això creava certs problemes. Fins que va aparèixer un Fournier, i el que va fer és va agafar el tipus non parella, que equival al que avui en dia li deim 6 punts, i aquesta altura de la non parella, és a dir, aquesta dimensió d'alçada que equival a l'altura non parella, la va dividir en 6 parts. I a cada una d'aquestes 6 parts li va dir punt. I a partir d'aquesta fragmentació de 6 punts va començar a fabricar i a fondre tot el material tipogràfic. A la mesura dels 12 punts li va posar de nom Cícero, perquè era un cos, un tamany de lletra molt igual al que es havia emprat per l'edició de l'obra d'en Cicero, d'Oratore, que va fer un impressor alemany a finals del segle XV. Això vol dir que tot està molt relacionat. Vol dir que en Fournier, per sistematitzar, va agafar un tamany que es deia non parella i el va dividir en 6 parts. A cada una d'aquestes 6 parts li va posar de nom punt. I a partir d'aquesta estructura i aquesta divisió de 6 punts es van començar a fabricar tots els tamanys de lletres. Això vol dir que s'estandarditzava, es regularitzava i es sistematitzava i s'evitaven que hi hagués problemes, sobretot amb incompatibilitats de tamanys d'impremtes i d'altres tipus de tipògrafs i de foneria. I tot això va succeir en el neoclàssic. I d'aquí ve que la paraula perla, la paraula joia, la paraula perla, equival en aquests 4 punts. Això vol dir que el tamany perla seria 4 de les parts del nom parella, d'aquests 6 punts. Això vol dir que sabem que abans del neoclàssic els tamanys de les lletres anaven per paraules, i sabem que a partir del neoclàssic es van dividir per punts i que cada paraula equivalia a X punts. I tot això ho va fer en Fournier, un tipògraf francès. Moltíssimes gràcies, abraçades, i podeu comptar amb la meva participació sempre que cregueu que puc aportar alguna cosa relacionada amb les lletres, les tipografies, les impressions, les impremtes, la foneria de tipografia i tot el que sigui una passió lletrística. Gràcies i abraçades fortes a tothom.
I per acabar, avui anirem directament a una perla que podríem dir que ho està petant. M'ho de deixar dir d'aquesta manera. Diuen que Rosalía s'ha desfogat en perla. Fora relacions tòxiques. Que malgrat perla vol dir allò que és perfecte, excel·lent en el seu gènere, també pot ser un residu de la combustió. Així que endavant, perla. Nosaltres demà feim festa, però vos recordam que cada dia a les 11 del vespre a tot IB3, en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, teniu un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, segona temporada, La xarxa de vidre, i això s'està posant molt emocionant.
Un terrorista emocional, el mayor de 13, 14 no saben lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan yo psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la...